La versió del director, amb Jordi Teis.
Ens endinsem en un món que tant ens agrada aquí als 5 minuts més, com és el món del cinema. I si jo ara dic que arriba el Petit Bastard, molts dels nostres oients diran qui és, no em miris amb aquesta cara, no ho dic. No, a veure, Jordi Teis, bon dia.
Bon dia.
És que ho he dit d'una manera que sembla que arribés aquí a la ràdio ara, no?
Exacte.
I que fos el que vingués aquí a parlar-nos. No, no. En Jordi Teis és, com sempre, el nostre company que ens porta totes aquestes curiositats i tota aquesta història del cinema, amb les, com dèiem, les seves petites curiositats i les biografies de diferents intèrprets, tot el que està relacionat amb el setè art. I avui ens ha dit, avui parlarem del Petit Bastard. A veure, hi haurà moltes persones que diran sí, ja sé qui és, però d'altres que diran el Petit Bastard, qui és aquest?
Més que qui és, algunes persones sabran què és. Perquè
què
el
és?
Petit Bastard no és una persona,
mira,
sinó que és un objecte.
Va, doncs posem-li música.
Va.
A veure, per on comencem?
Comencem dient que el que avui portem és un mite de la història del cinema. Hem parlat de moltes persones que per la seva carrera, per les seves premis, per la seva manera d'interpretar, per el que ha representat en la història del cinema, això, esdevenen mites. En aquest cas, és un mite a partir de la seva mort. És a dir, una persona que no havia pogut demostrar molt, perquè només va fer tres pel·lícules en la seva història, com són Rebeu de Sin Causa l'any 55, A l'Este de l'Eden el mateix any i Gigante l'any següent, el 56, i que va veure truncada la seva carrera per una sobtada mort als 24 anys d'edat, que és, evidentment, estem parlant de James Dean, i que amb el seu cotxe Porsche Spyder 550 era el que ell anomenava el Petit Bastard.
Era el cotxe.
Era el cotxe.
Ah,
era el cotxe.
Caram.
I amb això vull dir, com explicava ara mateix, que va ser a partir de l'existència d'aquest cotxe i del que li va suposar, com va ser la mort, que va esdevenir un mite. I, a més, és una de les coses... Jo fa molts anys que estic llegint i intentant estudiar i aprendre cinema. Mai havia trobat uns fets en el que hi haguessin tantes i tantes i tantes versions diferents sobre el que va passar, sobre el que va succeir a partir del fet concret de l'accident que va suposar la mort de James Dean, però el que hem intentat és recollir tota aquesta gran informació i explicar allò en el que coincideixen la majoria dels cronistes. És a dir, que si hi ha 15 versions, però 7 o 8 coincideixen amb un aspecte de la mateixa manera, doncs penses, segurament la cosa deu anar per aquí. En tot cas, explicarem totes les anècdotes i totes les curiositats que varen passar a partir de la mort de James Dean per veure que allò estava marcat d'alguna manera o altra i realment flipareu.
Perquè era un noi que tenia problemes, no?
Bueno, era un home que als 6 anys va perdre la mare, sobtadament. El seu pare es va tornar a casar, es va traslladar a Los Angeles, i, perdó, es va tornar a casar i el va abandonar, i ell va decidir traslladar-se a Los Angeles perquè s'havia de buscar la vida d'alguna manera, i per tant allà a Los Angeles va treballar de tot, va estar en molts diferents àmbits professionals, però a més va aprendre a tocar el clarinet, jugava molt bé a bàsquet, es va apuntar finalment a uns cursos d'interpretació a prop del lloc on vivia, que és on ho varen descobrir. És a dir, que va fer molta activitat perquè, evidentment, això, des de molt jove va tenir una vida difícil i molt abandonada, i s'havia de buscar les garrofes d'una manera o una altra. Interpretava, intentava aprendre el màxim que podia, i es va convertir també en un gran aficionat a les motos i, sobretot, als cotxes. Ell ho portava en boig, tot el que era un món dels cotxes i de les quatre rodes. Fins i tot va arribar a començar a participar allà en alguna cursa, sense tenir cap vehicle, i va arribar un moment en què, en l'inici del rodatge de Gigante, que era la tercera pel·lícula aquesta del 56, la Warner Bros. Li va dir, escolta'm, mentre duri el rodatge, res de fer curses, ni res de córrer, una qüestió
perquè
de...
Perquè ell ho feia molt sovint.
Sí, i clar, l'empresa no volia que corrés cap risc i que quedés truncat o tallat algun moment del rodatge, perquè tot això eren calerons que costaven. Però al final, ja quasi bé al final final de les últims dies de rodatge de Gigante, es va trobar davant seu amb aquest cotxe, el Porsche 550 Spyder. Ara explicarem quin tipus de cotxe era. Sembla que només sabia que havia vist aquest cotxe i que tenia intenció de comprar-lo Elizabeth Taylor, que en aquell moment eren coneguts i amics, i és l'única que havia vist el cotxe i li va semblar doncs, tot un molt agosarat que ell aspirés a tenir un vehicle com aquell. Si et sembla, anem ja als fets del dia i a partir d'aquí explicarem tot el que va passar a partir de l'accident.
Som-hi.
Havia portat aquest cotxe a revisió, sembla ser. Alguns altres diuen que el que havia fet és que es dirigia a una carrera ja per participar. En tot cas, sigui un o altre les versions, el que sí que és veritat és que l'acompanyava un mecànic que li mantenia el cotxe, que a més eren amics, i en un punt del viatge van dir aquest cotxe és impressionant, vols que provem la velocitat que pot arribar? I varen provar una mica les prestacions del vehicle. El que deia, fixem-nos els ingredients que tenim al davant. Aquest Porsche Spyder 550 estava considerat una banyera mortal.
Caram.
És a dir, el seu pes era només 600 quilos, incloent el conductor. És a dir, que el cotxe en si pesava 500...
No, molt poc.
I poc, podies moure-ho perfectament un parell de persones. Gaudia de 142 cavalls, 142 cavalls. La carrosseria, en el punt més alt de tot, feia 1,20 m, és a dir, que era
baixet,
molt baixet i molt pla. El seient no tenia repòs a caps, perquè en aquell moment no era, com aquell qui diu, de sèrie.
Yeah.
A més, era un descapotable. Per tant, no sé si vols afegir algun factor de risc més. Sí, afegiríem que podia arribar a anar a 160 km per hora amb les carreteres, que per molt que estiguéssim als Estats Units, eren les carreteres dels anys 50.
Aquest cotxe era fet expressament o...?
No, ell sembla ser que era un cotxe que no era el que tenia en ment buscar ni comprar.
Sí.
Ell volia un altre, però no hi era en el lloc on va anar. I com a substitució li van donar aquest, però va quedar enamorat un moment que el va veure i que el va provar una mica.
Ja.
És a dir que era un vehicle que tenia tots els factors de risc interessants i importants. Mira, una curiositat, una setmana abans de tenir l'accident, Dean va coincidir amb Alec Guinness, amb l'actor Alec Guinness, i se la va mirar aquell cotxe, i sembla ser que l'actor li va dir al James Dean, si corres amb aquest cotxe, abans d'una setmana et mataràs.
Això li va dir?
Això li va dir una setmana abans.
Això ja veia, aquest home ja veia com per on aniria la cosa, no?
Exacte. Tornem al fet, si et sembla. Estàvem en el moment en què el mecànic i James Dean diuen provem les prestacions d'aquest cotxe. Sembla ser que efectivament la van provar i una patrulla de policia els va aturar perquè anaven per una carretera, tampoc era exagerat, era una carretera que es podia anar a 90 quilòmetres i ells anaven a 110, 115, vull dir que tampoc, però el que sí que van dir, calma. Finalment va deixar la carretera aquella per on circulava i on els hi van posar aquesta multa, i en el següent encreuament, per una maniobra ràpida d'un altre vehicle, no va poder esquivar un fort que conduïa un estudiant en aquell moment i varen xocar frontalment. L'actor va sortir llançat contra el vidre de davant, contra el parabrises, diríem. Se li va quedar enganxat un dels peus en el pedal d'embrague,
sí.
I per tant tampoc va sortir, diríem, disparat, sinó que va quedar enganxat allà, i el tornar enrere i picar amb el seient sense repòs a caps,
es va trencar
literalment el coll, morint instantàniament.
El copilot, és a dir, el mecànic...
El mecànic va sobreviure.
Va sobreviure.
Va sobreviure, perquè ara veurem el paper que té a partir del que va passar a partir d'aquests fets. És a dir, estem ja en el moment en què ha mort James Dean, i aquí comença allò que deia, el que pot ser veritat, el que pot ser llegenda, el que pot ser, però que moltes cròniques coincideixen. Les restes del cotxe es van traslladar a un dipòsit de vehicles que pocs dies després va patir un incendi. Sembla ser que es van cremar tots els vehicles, menys aquest. El Porsche es va salvar miraculosament, i quan el varen treure d'aquell lloc, entre les cendres i entre tot el que va quedar després de l'incendi, varen traslladar el cotxe i un cable de la grua que l'aixecava es va trencar, va caure el vehicle i li va trencar les dues cames a un dels operaris de la grua.
Ostres, tu, estava maleït aquest cotxe,
sí,
ja, no?
Sí, és a dir, que aquí era el principi. Aquest mecànic que acompanyava Dean, el que va fer va ser agafar el vehicle, portar-lo a un altre dipòsit, va vendre algunes peces del vehicle, com era alguna peça del motor, de la carrosseria, dues rodes. Molts eren col·leccionistes, altres eren fetichistes, eren seguidors del fenomen aquest i de la notícia. Doncs bé, les tres persones que van comprar una peça de motor, una part de la carrosseria i les dues rodes, varen patir accidents amb cada un dels vehicles on varen introduir-hi aquestes peces.
Això sembla una pel·lícula de terror, eh?
Exacte, és a dir, els tres varen tenir. També hi ha un tema de lladres, perquè quan aquest cotxe va ser traslladat a aquest segon dipòsit de vehicles, uns lladres varen intentar robar-lo i un d'ells va patir una lesió intentant arrencar el volant. Sembla ser que era la peça més valuosa o més preuada, que era tenir el volant del cotxe on va morir James Dean. Doncs intentant arrencar-lo es va trencar un braç, perquè no sé quina maniobra va fer, li va costar el braç enguixat uns quants mesos. I finalment el cotxe va ser mig reconstruït, malgrat això faltar-li algunes peces i està molt malmès, va ser reconstruït i el varen exposar a un acte que es va fer a un institut de Sacramento.
I què va passar a l'institut? Perquè, escolta, ja veig venir que...
Doncs que en un dia de moltes i moltes visites, no se sap com, el cotxe va caure del pedestal on estava. Estava en una mena de tarima, i es va moure i va caure, i va trencar la cama amb un dels estudiants. No va passar d'aquí, però va haver-hi un accident més d'aquest cotxe. En definitiva, far de tanta desgràcia, el mecànic va dir, s'ha acabat. Porteu-me el cotxe al meu taller, el guardaré jo, honraré la memòria del meu amic i client James Stewart i el tindré en custòdia meva. Saps què va passar? Que mai va arribar en el taller d'aquest home.
Per què?
Perquè el camió que havia de traslladar el cotxe d'on estava el dipòsit aquell al taller del mecànic va tenir un accident, es va empotrar contra un arbre. El conductor del camió va morir i quan els agents van anar a arribar perquè van rebre una trucada dient aquí hi ha un camió, el cotxe havia desaparegut. I mai més s'ha sabut on està. O això és el que es diu, que mai més s'ha sabut exactament on va anar a parar aquell famós i mític cotxe de James Dean que li va costar la vida.
Això és per fer una pel·lícula, jo no sé si l'han fet o l'han fet,
com a
mínim una pel·lícula del cotxe del petit bastard, aquest cotxe que va fer morir amb en James Dean.
Exactament.
I que a més va portar tota aquesta cua de coses dolentes allà on anava, no?
Hi ha unes últimes cròniques que diuen que en el Museu Volvo d'Illinois es va celebrar una exhibició de vehicles quan va coincidir precisament amb el 50 aniversari de la mort de James Dean i que algun dels visitants diuen que va reconèixer que en un dels vehicles que hi havia exposat en aquell acte hi havia una porta que pertanyia en aquell cotxe bastard, però això, clar, mai s'ha pogut acabar de demostrar, però encara fins i tot hi ha algú que diu que familiars de James Dean encara van tenir durant molts i molts anys algunes peces que van anar venent discretament per eBay i que van anar fent uns calerons com a part d'aquest mite. El que dèiem, segurament més d'una d'aquestes coses són exageracions, són faules, són llegendes, poder sense molt argument, però sí que és veritat que molts i molts articles i molts llibres coincideixen amb alguns d'aquests fets que hem explicat i no deixa de ser curiós que és una manera d'augmentar allò, la col·lecció de mites que tenim del cinema, però en aquest cas a partir d'un fet tan trist com és el d'un accident que costa la vida a un actor com James Dean i que a partir d'aquí es multipliquen i es llencen les mil i una història, alguna d'elles segur que certa.
Home, la recomanació seria per si de cas, si algun dia diuen mira, hi ha una exposició a la que surt, no el cotxe sencer, però sí una part, com tu dius, d'en James Dean, l'últim que va tenir i tal i qual, millor no anar-hi.
O anar-hi molt protegit.
També és veritat. Jordi Teix, gràcies, que tinguis bona setmana.
A vosaltres.